101.6 FM, COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda a un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, aquí, des del Bisbat de Tortosa, i acompanyats per Poli Hernández, aquí al control, ens unim a la informació de la nostra diòcesi tortosina. Una informació que, lògicament, aquests dies passa, i ha de passar, per festes tradicionals. Festes d'hivern, festes també típiques de moltes tradicions en els nostres pobles, però també festes de la nostra diòcesi de Tortosa. Perquè el mes de gener, a part de ser aquest mes especial on celebrarem la festa de Sant Antoni, de fet ja l'hem celebrada, la vam celebrar ahir, però segurament que moltes parròquies aquest cap de setmana encara portaran a terme activitats o iniciaran activitats per a concentrar el màxim nombre de gent possible en els actes festius entorn a la festa de Sant Antoni, també tindrem la celebració de Sant Sebastià en Vinaròs. A part d'això, que lògicament ara farem, direm dos coses, i ha que dir també que estem, en aquest cas, davant d'una setmana on celebrem els sants de la nostra diòcesi tortosina: Sant Francesc Gil de Federic, Sant Enric d'Ossó i el Beat Domingo i Sol. Tres figures, tres persones, tres exemples de fe que haurien de servir-nos a nosaltres per a que la nostra vida sigués un clar reflex de tantes i tantes virtuts que aquests sants ens porten a mirar, a valorar en la nostra vida. Seria, per tant, un moment per a pregar, per a demanar a Déu, per a intentar, en aquest cas, unir-nos a la seva vida, a la seva pregària i a la seva gràcia des del cel, que segurament ens enviaran. Sants de la diòcesi de Tortosa, pregueu per nosaltres.
101.6 FM, COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
I la notícia d'aquesta tarda en ronda precisament en una doble notícia. Una d'elles, lògicament, estem en un mes missioner. Missioner doblement, per una part, aquesta campanya de la infància missionera que any rere any es porta a terme a les nostres diòcesis. També en un mes molt especial perquè celebrem un sant missioner. Sant Francesc Gil de Frederic no deixa de ser un sant que també va portar aquest missatge cristià a terra, terres difícils, a terres on lògicament li va costar fins i tot la vida. I lògicament se fonen aquesta campanya missionera amb també la nostra diòcesi de Tortosa, perquè si Déu vol, el proper diumenge el senyor bisbe doncs realitzarà l'enviament d'un diocesà, de Mike Safont, nascut a Sant Carles de la Ràpita, a la comunitat parroquial de Sant Josep Obrer, i que lògicament després d'un temps de preparar-se a Madrid, en aquest cas, per a poder anar a exercir un temps de missions, doncs està preparat ja per a marxar. Mai, molt bona tarda.
Bona tarda.
Això seria una pinzellada, no? Les quatre paraules que hem dit, no? Primer el qui ets, i després què és el que has estat fent aquests dies, per a després, si Déu vol, anar a de missions. La pregunta que segurament molts t'han fet i que repetim avui aquí és: com naix aquesta idea de dedicar uns anys de la teua vida al camp missioner?
Sí, bueno, aquesta experiència, diguem, de nivell de comunitat, no? En viure una comunitat pastoral tan gran, diguem, a nivell de fe, i veure dia tras dia com hi ha gent a la parròquia, no?, que es dedica plenament en la pastoral, i arriba un punt, diguéssim, en la vida que mires i dius, i tu per què no? Per què no és... per què no fer aquest pastoral tal com feia al meu poble, no?, a la Ràpita, i per què no puc anar més a lluny d'aquí? Per què no anar fora i intentar de programar l'Evangeli, no?, allà on Déu em digui, i en aquest cas és Equador.
I he de dir que potser moltes vegades a la teva parròquia t'ha tocat acollir, escoltar, compartir la catequesi amb un missioner, no? I ara podem dir, en el bon sentit de la paraula, que tu passes a ocupar aquell lloc, no? Aquell lloc de viure aquesta experiència de missió. Com es viu aquest procés?
Bueno, aquest procés, la veritat és que és molt bonic, perquè jo ja porto del novembre del 2017, diguéssim, en una entitat de laics que està a Madrid, amb una formació i amb un acompanyament que la veritat és que ha sigut una experiència molt bonica.
Uh-huh.
Poder viure, no?, amb diferents missioners, perquè aquesta entitat és Ocasa, no?, Cristianos con el Sur, que contínuament veus que en aquella entitat va passant gent i tots han sigut missioners des de fa molts anys, i conviure amb ells, igual que quan han passat missioners per la parròquia i tens el seu testimoni, és un testimoni tan real, tan viu, que no et dona opcions a dir jo perquè no puc estar allà, no?, i pel que ells estan fent, i lluitar per aquest projecte tan bonic.
I com s'elegeix? Perquè tu d'alguna manera, ara n'hi parlarem, no?, d'aquest temps que has estat a Ocasa fent també un curs de preparació, perquè lògicament la voluntat és important, però la formació també va lligada, no?, en aquesta voluntat per a intentar pal·liar que no hi haguem després problemes o saber-se'n sortir davant de diferents situacions que es poden donar, no?, en aquesta experiència missionera. Com naix anar a Ecuador? És Ocasa la que envia? Ets tu el que elegeix? Com s'organitza?
Bueno, diguem que jo quan vaig proposar al senyor Bisbe de donar emissions, vam estar mirant i l'opció que més ens agradava era Ocasa, no? Ocasa, la veritat és que em va oferir diversos projectes on tenia la possibilitat d'anar a República Dominicana, també podia anar a Bolívia, i també estava la possibilitat d'anar a Ecuador. I ells et deixen elegir i tu ets realment qui diu on vols anar. Les circumstàncies, el moment, no? Pot ser que el projecte que més adaptava al camí més m'agrada, que és el nivell pastoral, pot ser que era el que estava més enfocat era ahir a Ecuador, a una ciutat que és Quitijapa.
Coneixes ja, suposo, la realitat d'allà, almenys sí que l'han compartit. I què faràs allà? Quines són les tasques que portaràs a terme?
Sí, bueno, ahí és Quitijapa, és una ciutat, diguéssim que estan prou ben desenvolupats, no hi ha cap problema. Hi ha internet, hi ha llum, hi ha aigua, no és com a altres missions, que tot això no ho tenen, i sí que és més complicat el tema de comunicació, però hi estan bastant bé. És una ciutat petita, és 30.000 habitants, i la meva feina, el que jo vaig a dedicar-me, diguéssim, és a nivell pastoral 100%. És estar una comunitat parroquial i ajudar amb el que em demanin.
Suposo que al llarg d'aquest temps a Ocasa, no?, en aquest curs missioner, explica'ns, no?, què és el que un pot fer, no?, quan participa d'un curs d'aquestes característiques.
Bueno, la formació d'Ocasa sí que és veritat que diuen que són 3 mesos, però jo he estat anant, crec que són 6 fins de setmana, un cada mes. Ja al principi he dit, no?, que he començat al novembre del 2017 a anar a Madrid, a aquesta entitat, i llavors durant cada mes fins a arribar a l'estiu ells te fan una formació petita d'un cap de setmana. Aquestes formacions, diguéssim, que és més conèixer l'entitat, com funciona l'entitat, com vius tu la fe. Ells també miren si ets un candidat apte o no per anar a la missió. Sí. Perquè no podem deixar, bueno, no es pot deixar anar a qualsevol persona, sinó que has de tenir unes característiques bastant considerables o bastant bones per poder sortir. I llavors, el curs de formació, que és un curs que ofereix la UMP, són 3 mesos que estan dedicats a parlar sobre temes de teologia, un poc Bíblia, també salut, com viure la missió, com vius tu allí. I és un curs que a mi realment molts de temes que han tractat m'han perd molt, no? com poder ajudar la gent i veure la realitat, no? Que sí que nosaltres anem a ajudar i tal, però tampoc no som els salvadors del món que anem allí a... que no estan esperant com a que nosaltres els traurem de la pobresa o que nosaltres siguem la, la llum que els tragui de, del que estan fent, no? Som, diguéssim, que el que nosaltres anem a fer és acompanyar aquesta gent i ajudar amb el que nosaltres puguem.
Suposo que també deu ser molt ric aquest curs poder conviure amb persones que prèviament ja han fet aquesta experiència, no?
Sí, la veritat és que, bueno, a mi el que m'ha acceptat del curs perquè han tingut gent, he compartit aquests mesos amb gent d'Àfrica, gent d'Amèrica del Sud, gent de la Índia, gent de Vietnam, que són, quasi tots ells, eren religioses, que diguéssim que la seva congregació, una part dels seus estudis és fer aquesta formació de missionologia, no? Compartir aquesta experiència amb ells t'ompli molt, perquè veus realment l'experiència allà, però la veus directa amb aquesta gent que està estudiant amb tu. No és una teoria que t'expliquen i te vas a creure, no? Sinó són ells qui t'expliquen tal com està en la seva situació. I la, perquè jo ho dic, no? En aquest curs eren 4 espanyols. Tot el de més eren gent de fora que venia expressament a Madrid a fer aquesta formació.
Suposo que també unes de les persones que, si més no, deuen estar fent moltes preguntes és la gent de la parròquia, no? La gent dels grups en els quals tu has estat aquests anys, no? No deixa de ser bueno, molt curiós per a ells que un membre de la seva parròquia doncs sigui ara el qui vol anar de missions, no? Com se veu aquesta situació, aquesta relació amb la gent de la parròquia que està interessada, en aquest cas, en molts de perquès?
Sí, jo crec que la gent de la parròquia està entusiasmada, no? Estem en un moment que la comunitat parroquial de Sant Josep Pobre està vivint l'experiència de la fe emotiva. Fa 2 anys vam tindre l'ordenació de mossèn Gerard a la parròquia. Uh-huh. Ara, el meu enviament, doncs, és veure, no?, com el fruit, la semilla que la gent gran ha sembrat en els joves i ha pogut sembrar amb nosaltres, com el fruit està donant, ja la semilla està donant el seu fruit. I la veritat és que sí, molta gent em mira i em diu, buah, si ho hagués pogut fer, si ho hagués pogut anar, si fa anys a mi m'haguessin deixat anar, i molta gent m'ho diu, nosaltres vivim ara la missió amb tu, i la veritat és que veure't tan content i això, pues, és una experiència que se me fa seu a la missió, no és una cosa meva, sinó és a nivell de parròquia.
Perquè a més tot s'inicia d'una forma i el món no diria només simbòlica, no? Sinó carregada de molt de significat i de sentit amb un enviament el proper diumenge. En què consisteix fer un enviament missioner?
Bueno, jo crec que aquesta celebració, no? Tal com has dit, el diumenge, és dir-li a la comunitat parroquial que això és una cosa de tots, no? Que és una cosa de comunitat, no és una cosa individual d'una persona. Quan jo vaig estar mirant de si anava a missions i tal, hi havia una opció que era anar com a cooperant, com una associació o com una ONG i tal, però jo crec que si som cristians hem de donar este valor, no? I el valor és l'Eucaristia. Esta celebració que em fan el diumenge, pues és una reflexió en això, no? Que no vaig sol, sinó que hi ha una comunitat, hi ha un bisbat detrás meu que m'està apoyant i m'està recolzant en este moment.
També hi ha que dir que has pogut compartir Maria Palau i Roger, no? No fa tant que hi van fer aquesta experiència, uns diocesans també que van poder compartir, van poder viure aquesta experiència. Ells a un altre país, suposo que amb ells també has pogut bueno, si més no, compartir molts de dubtes que a lo millor en aquests moments li venen al cap a un, no?
Sí. La veritat és que tenim un bisbat que no tenim només a Maria i Roger, no? Que també tenim a Toni Susi, també
tenim
una noia, bueno, 2 noies a Benicarló, que també són d'Eucasa. I és això, no? Quan jo he estat a Madrid, tots ells no he trobat allà i dic, escolta, les seves experiències, els seus testimonis. Sí que hi ha testimonis que són de fa 30 anys, no? Però, i el de Maria Roger, que fa, han tornat fa un parell d'anys. Però escoltar com ells transmeten aquest mensatge és molt bonic.
Doncs, a lo millor qui sap, no? Si a partir d'aquí hi ha més joves que a lo millor també s'engresquen, no? En aquest tema missioner, que no deixa de ser un tema molt important dins de l'Església, no? Poder viure, en aquest cas acompanyar a viure la fe a altres comunitats diferents, amb altres tipus de necessitats, i que no deixa de ser, doncs, un repte també en el món en el que vivim. Suposo que ganes ara n'hi ha moltes i també ara doncs començarà una etapa molt bonica, no?, de descobriment d'una comunitat i de compartir amb una comunitat. Quant temps durarà en principi aquesta experiència?
Mira, diguéssim que el CAF té unes normes i una d'elles que nosaltres sortim per un mínim de 3 anys. Jo, diguem, diguéssim que el meu contracte, el meu conveni és de 3 anys que estaria a Equador. Aquests 3 anys jo no tindria que tornar aquí a Espanya. Però clar, després te pots trobar en la situació per enfermetat o per qualsevol motiu que te'n tingués que tornar, però per un mínim de 3 anys.
Doncs poca cosa més te podem dir, Mike. No sé si vols afegir alguna cosa a l'entrevista que m'han tingut, algun tema que no haguem tractat, alguna inquietud que ens vulguis compartir.
No, jo donar gràcies bàsicament a tota aquesta gent que m'està apoyant, a la comunitat parroquial, que la veritat que és un apoyo constant, i després pues, donar gràcies a la delegació de missions perquè bàsicament tenir un respaldo d'aquest tipus al meu costat és molt important.
Doncs Mike, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos també aquí i des d'aquí ens unim a la pregària també tots aquells que puguen doncs, aquest proper diumenge en aquest enviament a la parròquia de Sant Josep Obrer presidit pel senyor bisbe i que lògicament el més important no deixar de pregar per aquesta acció missionera dintre de l'Església i en aquest cas en els nostres missioners diocesans que també hi són presents en molts de llocs del món. Gràcies Mike per acompanyar-nos i que comence una bona experiència missionera que de fet ja ha començat perquè ja fa un temps que t'estàs preparant. Molt bona tarda i des d'aquí també pregarem pel bé teu personal i pel bé de la teua comunitat. I amb aquesta entrevista posem el punt final aquesta tarda que han volgut que sigues missionera. Missionera perquè, lògicament, en aquesta setmana que estem ja a les portes de la festa de Sant Francesc Gil de Frederic, un missioner, el missioner per excel·lència de la nostra diòcesi tortosina, que millor no que poder compartir aquesta alegria. Alegria donant gràcies a Déu per la figura i la vida de Sant Francesc Gil de Frederic, però també l'alegria de tenir aquest nou missioner a la nostra diòcesi que, si ho volen, aquest any 2019 i marxarà per compartir aquesta inquietud missionera a Equador. Els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Fins la setmana que ve, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Entre els dies 18 i 25 de gener, cristians de totes les esglésies i confessions, units demanem a Déu que tots els deixebles de Crist arribem a formar un sol poble en el qual no hi haja cap divisió. En fer-ho, ens unim a l'oració de Jesús, que abans de patir la passió es va dirigir al Pare suplicant que tots els seus deixebles estigueren units amb la mateixa unió que hi ha entre ells. L'octavari d'oració per la unitat dels cristians ens ha de portar a fer nostra eixa súplica del Senyor. El lema d'enguany està pres del llibre del Deuteronomi. Abans d'entrar en la terra promesa, Moisès dirigeix un llarg discurs al poble d'Israel recordant-li els preceptes de la llei i exhortant-lo a complir-les. Si ho fan, podran prendre possessió de la terra i es mantindran com un poble unit. En la fidelitat als mandats de Déu es troba el secret del seu present i del seu futur. La llei inclou preceptes envers Déu, el compliment dels quals és expressió de gratitud cap a ell pel do de l'alliberament de l'esclavitud i per la terra que li donarà. I també inclou exigències envers el proïsme, qui ha de ser considerat com un germà. Tots els preceptes estan inspirats en un principi que els unifica i els dona sentit. Actua sempre amb tota justícia. La justícia és el fonament de la vida i de la unitat del poble de Déu. Si contemplem la realitat del nostre món, veiem que l'arrel de les divisions i enfrontaments entre les persones i els pobles està en que, en comptes d'actuar moguts pel desig de cercar la justícia, sovint ens mou més l'obsessió de satisfer els nostres interessos i ambicions. Quan això ocorre, s'arriba a justificar qualsevol camí per tal que realitzen els propis objectius. És llavors quan apareix la mentida i la injustícia en les relacions humanes i, com a conseqüència, les divisions en el si de les famílies, dels pobles i de les nacions. La celebració anual de la Setmana d'Oració per la Unitat dels Cristians ha de ser viscuda en primer lloc com una crida que el Senyor ens dirigeix a tots els qui ens considerem deixebles seus perquè aquesta dinàmica no s'introduïsca en les relacions entre els membres de cada comunitat cristiana ni tampoc entre les diferents esglésies. La llei fonamental que ha d'inspirar la vida de tots els creients en Crist i fins i tot aquells que sense ser cristians creuen en Déu i el cerquen amb cor sincer seguint la veu de la seva consciència moral, hauria de ser el principi d'actuar sempre amb tota justícia. D'aquesta manera, els éssers humans, malgrat les diferències de religions i cultures, arribaríem a viure com una única família. Els cristians sentim les divisions que hi ha entre nosaltres com quelcom no volgut pel Senyor. Per això hem de posar tots els mitjans al nostre abast per a superar-les. Coneixement mutu, trobades fraternes, oració en comú, diàlegs teològics i doctrinals, etc. Cap d'ells produirà fruits si no actuem moguts pel desig de justícia. Això ens portarà a la cerca de la veritat i a una major estima entre nosaltres. Amb la meva benedicció i afecte, fins la setmana que ve.